Bé, bon dia des de Roda Brà Ràdio. Aquí estem des de les zones de 107.7 de la FM per repassar una miqueta, com fem cada divendres en aquesta hora, normalment amb la Sònia Camí. Avui doncs, no hi és, li hem donat una miqueta de festa, però sí que ens acompanya l'Antonio Barrero. Antonio, molt bon dia.
Bon dia, Raül, què tal?
I bé, doncs, per repassar una miqueta què és el que tenim, no?, d'estrenes aquesta... el que ens portaves una miqueta, no?, d'aquesta setmana, que bé, una mica bastant variat, eh?
Sí, he triat una mica, sobretot precedències de països, cinema d'arreu del món, i això, comentar una mica amb la gent que ens escolta tot el que dona de si aquest cinema.
Una miqueta variat, de tot tipus, eh?
Per començar, dic que avui s'estrena Alcarràs, aquesta gran pel·lícula que ha fet el salt enorme des que li van donar el premi L'Os d'Or a la Berlinale. De fet, hi ha hagut preestrenes i avui arriba a tots els cinemes, a un munt de cinemes, no només aquí a Catalunya, sinó a la resta de l'Estat. Però avui no parlarem d'Alcarràs, no l'he vist, avui tindré l'ocasió de veure-la i descobrir-la per primer cop i ja en parlarem més endavant.
Déu-n'hi-do, la volada que ha agafat, no?, en general, també
moltíssima,
es va fer la preestrena.
Sí, sí, moltíssima. A més, amb aquestes preestrenes que s'han fet a Lleida, a Barcelona, en dos moments concrets, i la pel·lícula està agafant un boom increïble, i bueno, tothom que hi va surt meravellat, i uns aplaudiments llargs i amb molta estona tota la gent que està present i que l'està presentant, tant la directora com els actors. La pel·lícula es veu que és un boom. I ja et dic, avui la veuré i després ja tindré més elements per poder parlar-ne.
A veure si també això es pot traduir, aquesta bona acollida, també al cinema, no?, que la gent la recolzi, no?
Sí, sobretot. És important perquè estem reclamant sempre cinema català, cinema en català, però si la gent no hi va, de poca feina fem. Jo penso que sí, que la cosa mediàtica i el boom i el premi i tot plegat, i la directora, que a més ja és coneguda per Estiu 1993, penso que ha tornat a fer una altra vegada el salt i ha fet una obra meravellosa. I, bueno, penso que sí, que la gent respondrà. Si més no, a Catalunya segur que sí. Doncs, si us sembla, comencem parlant d'una pel·lícula que es diu Escape Room, de l'any 2022, és d'aquest mateix any. El director és l'Héctor Claramunt i és una pel·lícula, en aquest cas, que dura 90 minuts, una hora i mitja. És una comèdia dirigida per, com he dit, Héctor Claramunt i que està basada en l'obra de teatre escrita pel Joel Joan i pel mateix Héctor Claramunt. En el repartiment hi trobem el Joel Joan, la Paula Vives, l'Ivan Massaguer i la Mònica Pérez. De què va? Doncs quatre amics, una habitació, molts secrets i una única via de sortida, la veritat. La comèdia més delirant de la temporada capgira els plans de dues parelles disposades a passar una gran nit a un escape room. Si volen sortir d'aquest joc tan imprevisible com esbojarrat, hauran de posar a prova la seva amistat. Els ha arribat l'hora de la veritat i el passatemps que inicialment semblava inofensiu pren un caire realment perillós.
Escoltem una miqueta el tràiler, si et sembla.
Vinga.
Poneos cómodos y disfrutad de la sesión.
Mi nombre es Dr. Mengele y trabajo para las SS. Solo tenéis una hora para salir de aquí. Si no lo lográis, os echaré a los perros.
Però aquest tio és molt dolent.
Bueno, és del que es tracta, crear una mica d'inquietud al jugador. Intens, que això ja ha començat, tios. I tios, i tios.
Semblen ben bé de veritat, eh?
Fie, Lidster, 5, 1.
Algú sap alemany?
Ja! Si l'alemany és molt fàcil.
I què diu, què diu aquí?
Die vol dir dia, això segur.
Segur, perquè en anglès vol dir morir.
Bé, l'adaptació del llenguatge teatral al cinematogràfic no funciona sempre, però en aquest cas el resultat és immillorable. I us ho dic de primera mà perquè he vist l'obra de teatre i he vist la pel·lícula i per tant us puc assegurar que, bueno, no sé què està millor, si l'obra teatral o la pel·lícula. És evident que en comptar amb els mateixos actors que l'obra de teatre, exceptuant l'Ivan Massaguer, que és l'únic que canvia, es nota que hi ha una gran complicitat i una gran fluïdesa entre els actors i les actrius. Haver representat un paper tantes vegades en teatre és un avantatge, evidentment, però també pot complicar l'adaptació interpretativa al cinema, que realment és un entorn diferent, ben diferent. És cert que les pel·lícules no tenen la calidesa i la proximitat del teatre, però alhora ofereixen recursos molt interessants, com és, per exemple, la gran varietat de plans possibles, que t'acosta, t'allunya, veus un primer pla que en teatre, si no estàs davant de tot, és difícil veure. Els flashbacks, és a dir, el tir enrere, la fotografia, l'edició del so, etc. I això el director ho ha aprofitat molt bé. La pel·lícula jo crec que funciona molt bé i toca diversos gèneres i temàtiques, però és, per damunt de tot, una comèdia divertidíssima d'entrada i que reflexiona sobre la hipocresia de la nostra societat. Tracta de les conviccions tancades i retroalimentades que ens limiten i de com podem estar de propers als uns als altres i alhora creure i sentir que som cadascú de nosaltres millor que els altres. Condicionats per les circumstàncies i els desitjos no acabem de ser d'una forma concreta ni acabem de tenir la veritat absoluta, sinó que més aviat som una barreja que inclou la mentida i la feblesa. Quan enganyem, de fet, no enganyem només als altres, ens estem enganyant a nosaltres mateixos. Costa trobar una bona comèdia que enganxi i encara més superar el somriure i acabar rient sense parar. En aquest cas, els personatges ens atrapen des de l'inici i ens veiem identificats gairebé en tots els seus comportaments. De fet, clar, els comportaments estan una mica exagerats com correspon a qualsevol bona comèdia. Però us puc garantir que passes una estona divertidíssima i una mica bueno, es posen els pèls de punta al final.
Jo aquesta puc dir que l'he vist i m'ha agradat molt.
Sí, no?
Molt. Sí, jo també la recomano, la veritat. És 100% recomanable, vaig riure, va fer riure. No he vist l'obra de teatre, per tant, doncs m'agafava una miqueta també més sense saber sí. Que venia. Per tant, i em va agradar, la veritat és que m'ha agradat. I
sí, és i per estar feta, evidentment, perquè està feta en un espai tancat, que evidentment té un origen teatral que no se'n pot desfer, no? Però tot i així, com a pel·lícula, enganxa.
No, i l'espai t'aboca dintre, és a dir, sí. estàs dintre.
Entres a l'escape room,
sí,
vols
sí.
fer les proves i ajudar-los sí. a que facin les proves bé, que sí, no sí. les fan bé, evidentment, perquè estan parlant de la veritat d'uns i altres, no?
Sí.
I els jocs que s'estableixen entre ells, no? Amb la veritat, la mentida i tal, de fet, la pel·lícula enganxa molt. La pel·lícula, de fet, es va estrenar l'11 de març, ha estat en molts cinemes i encara es pot veure en molts llocs, però els Ocine les Gavarres ja no hi és i per aquí prop no hi és. Però, en fi, no patiu, que en un moment o altre la podrem gaudir.
Segur que sí, sí. Si et sembla, veiem la següent i comencem per al seu trailer. Aquesta presentació, per això.
Ya está ahí.
Te lo mereces, tu libro es maravilloso.
Gracias.
Lo has hecho muy bien.
He leído el precioso libro de Karim Day y solo sueño con una cosa, leerlo otra vez. Tu estatus ha cambiado, ¿eh?
En Ediciones Blossier nos hemos enterado de los irrespetuosos tweets que publicó Karim Day bajo el seudónimo de Arthur Rimbaud.
No están solo en Twitter, ya están en todos lados.
Esos tweets los publiqué cuando escribía bajo un seudónimo. Arthur Rimbaud, era una broma.
Dirijo una editorial y acabas de arruinar las ventas de tu libro.
France Info quiere a Karim en la matinal.
Bé, estem sentint el tràiler d'Arthur Rimbaud. És una pel·lícula del 2021 de Laurent Cantet. És pel·lícula francesa, 87 minuts. Hem sentit el tràiler amb la versió doblada al castellà. Jo us puc dir que la vaig veure amb la versió original francesa. I, evidentment, guanya moltíssim més. De fet, recomano sempre que es pugui veure la versió original amb la llengua amb la que s'ha rodat. La vaig veure a Donòstia l'any passat, al festival de l'any passat, i, de fet, em va encantar. I ara ha estat, i encara hi és, l'han estrenat la setmana passada, i és una pel·lícula, de fet, molt interessant. Us explico una mica del que va. Karim D. és un jove escriptor que es troba al focus mediàtic gràcies als missatges crítics i encertats que llença a les xarxes socials. És un tio molt agut i està fent uns tuits contínuament sobre la realitat d'una forma bestial. Té un munt de seguidors. Però ningú no el coneix pel seu veritable nom, sinó pel seu àlies, que és Arthur Rimbaud. I lo del Rambo no és casual, vull dir, fa referència una mica al legendari.
Guerrer, no?
Sí, sí, fa referència amb ell. De fet, això la pel·lícula ho desvella. La seva procedència és humil, va passar tota la seva infància als suburbis de París, allunyat de qualsevol privilegi. No obstant això, la seva manera de parlar i d'expressar-se l'han convertit en una persona d'èxit, però les seves expressions, aquestes que comentàvem a les xarxes, el portaran a la misèria personal, però la misèria més absoluta. És una pel·lícula breu, breu perquè només dura hora i mitja i, de fet, passa rapidíssimament, directa, concisa i contundent, que entra de ple en les nostres realitats i se'ns enganxa a la pell. El director francès, el director Laurent Cantet, té una gran capacitat per observar els àmbits socials, laborals, educatius i que, de fet, ho ha exposat de manera brillant en altres pel·lícules seves com Recursos humans, L'ocupació del temps o La classe. La classe és una lliçó magistral a nivell pedagògic, molt interessant també. També he vist L'ocupació del temps, l'altra de Recursos humans no. Doncs bé, Arthur Rimbaud posa la mirada sobre allò que estimula avui dia l'activitat de l'individu. Aquest poti-poti social que composen la voracitat de les xarxes socials, la urgència de l'èxit, la fragilitat del prestigi i l'amenaça de la cancel·lació. El relat que exposa, amb un perfum de paràbola, està explicant una paràbola, tot i que segons sembla està basat en un fet real, és el d'un jove escriptor d'origen algerià que té un minut inicial de celebritat, que està als núvols, tan punt ha acabat de publicar la seva novel·la autobiogràfica, que ha aparegut a la tele i l'estem fent multitud de entrevistes, però a partir d'aquell minut entra en una espiral de destrucció que, de fet, no pot controlar. És una pel·lícula brillant, molt brillant, francesa, d'aquestes pel·lícules franceses que enganxen de principi a final i que té un final esperat, perquè, evidentment, tal com va evolucionant, vas veient com acaba, però que et planteja una mica aquesta doble moral, no? És a dir, el que som i el que volem ser. I a partir d'aquí crea un dilema interessant i que val la pena de veure. Com us he dit al principi, es va estrenar la setmana passada als cines, encara es pot veure a Tarragona, a Les Mates, del Vendrell i també a Vilaseca. I si això, si teniu temps i voleu passar una bona estona, distreta, però evidentment no és complaent, aneu a veure Arthur Rimbaud.
També és un tema molt normal, no? Molt candent, a les xarxes socials, els tuits que es fan, no? Les piulades, és una...
És això, sí, és allò que som i el que voldríem ser, i les xarxes ens brinden una ocasió bestial, però si no ho controles, realment acaben amb tu, que és el que li passa en aquest individu.
Os voy a explicar lo que va a pasar.
¡Hola, chaval!
Esta noche lo vamos a disfrazar. Luego vamos a salir a tomarnos unos tequilas. Y luego vamos a bailar hasta que nos tengan que llevar en brazos a la cama. Vamos a comernos Venecia.
Puto viaje.
Fuck your rules.
Bé, aquí estem sentint el tràiler de Venecia Frenia. Aquesta sí que és la versió original. És una pel·lícula de l'Àlex de la Iglesia. És de l'any passat. 100 minuts, i el guió és d'ell, de l'Àlex de la Iglesia, i d'un col·laborador habitual que té, que és el Jorge Guerrica Echevarría, costa de pronunciar.
Doni d'algun nom, sí.
I la música és d'un geni dels composen bandes sonores, que és el Roque Baños. De què va la pel·lícula? El que es pugui explicar. Mireu, a la natura hi ha un enllaç indissoluble entre la bellesa i la mort. Estan entrellaçats sempre. La bellesa va lligada a la mort i a l'inrevés. L'ésser humà, endeutat amb el seu entorn, imita allò que observa. Com els mosquits atrets pel far més brillant, els turistes estan apagant la llum de la ciutat més vella del planeta. L'agonia de les darreres dècades ha desfermat la ira entre els venecians. Per frenar la invasió, alguns s'han organitzat deixant anar el seu instint de supervivència. Els protagonistes de Venecia Frenia, de fet és un grup de tontets turistes espanyols, i dic tontets perquè, evidentment, la pel·lícula els pinta així, no és que sigui un adjectiu que jo posi gratuïtament, doncs viatgen a Venècia amb la intenció de divertir-se per damunt de tot. I, és clar, estan aliens als problemes que els envolten perquè Venècia ha decidit venjar-se d'aquest entorn que està acabant amb la ciutat. Allà es veuran obligats a lluitar per salvar les seves pròpies vides i de quina manera. Doncs bé, Venecia Frenia, la vaig viure l'any passat a Sitges, al Festival de Sitges, que és, evidentment, el marc incomparable. A més, el Festival de Sitges, l'Àlex de la Iglesia, té sempre un espai, sempre és molt, molt estimat i molt ben rebut.
Home, té un...
Sí, sí, té un...
Això m'ha nascut, aquest espai.
Evidentment, perquè, evidentment, els temes de l'Àlex de la Iglesia estan sempre en aquesta línia i en l'àmbit del que Sitges proclama i, mm-hmm. i publicita. Doncs bé, és l'última bogeria que ha fet. Vaig tenir la sort, com us dic, de veure-la en primícia a l'Auditori Melià del Festival de Sitges, amb tot el so que comporta, perquè té un so bestial, a part de la banda sonora del Roque Baños. I bé, el que fa l'Elis de l'Iglesia és utilitzar tots els seus recursos, que en té molts, per criticar com Venècia s'ha convertit en un parc d'atraccions. És un thriller de terror, no sé si adolescent, perquè evidentment els tontets aquests que us parlo no són adolescents, ja són adults, però són adults encara en aquella fase en què encara estan imberbes. De fet, el thriller entreté d'entrada rius, perquè no acaba de fer la por que esperes que faci d'entrada, i rius, i dius, què m'està explicant aquí l'Elis de l'Iglesia? No està en la línia del que estic acostumat. Doncs bé, la pel·lícula comença així i va entrant de mica en mica. Té molt bona factura, està molt ben dirigida i els intèrprets ho fan molt bé. En moments de comèdia, que de fet una comèdia satírica que aconsegueixen treure més d'un somriure, no només rius sinó que somrius. El ritme està bé, està molt ben dosificat, tot i que en el tercer acte, per mi, quan està al final de la pel·lícula, disminueix una mica, però tot i així és potent. Venècia, de fet, surt molt ben retratada i, a més, la van filmar en plena època de la pandèmia i, per tant, encara té més mèrit. Si hagués de posar algun però a la pel·lícula, seria el final, on el director no acaba de trobar el to, no acaba de tancar bé la pel·lícula, i és que crec que l'error de la proposta és intentar transcendir la demoledora proposta inicial. Hi ha una proposta inicial que està molt clara, et vol conduir, però al final té un toc com a de missatge que per mi el perd. No està en la línia del que jo espero de l'Elis de l'Iglesia, perquè vol fer pedagogia. I aquí és on per mi la pel·lícula perd interès, perquè de fet aquest deambular d'aquests turistes pels carrerons, pels passadissos, per les góndoles, per aquests passadissos aquells que té la ciutat, clar, de fet bueno, és una lliçó, sí, de cinema.
Pràcticament ja va sol, no? Això,
va sol, sí, és que va sol.
La ciutat, amb les màscares
aquestes... Les màscares està amagant tota la venjança, no?
Sí, sí.
I llavors, bueno, et posa els pèls de punta perquè rius, però en sec passa del riure, boh, se't glaça perquè hi ha una sang allà que dius, què és? Vaig disfrutar molt i a Sitges tot, de fet, tot ho multipliques. Vull dir, quan estàs en aquell espai, en aquell paradigma del festival, tot entra d'una altra forma. Segurament vista a la sala ara, potser no la valoria tant com encara la valoro. La podem trobar als Socines, a les Mates, a les Gavarres i a Vilaseca. Algú potser es preguntarà com és que sempre faig publicitat dels Socines. No és per res, és perquè són els cinemes que tenim més propers, vull dir, no és que tingui cap conveni ni cap...
No t'estan pagant, eh? No m'estan pagant. No t'estan
nominant. Sé que també l'altra cadena aquí l'altre centre comercial, que no sé com es diu ara. Sí. També suposo que hi deu ser, perquè és una de les pel·lícules que estan ara, i que penso que estarà uns quants dies, perquè, bueno, l'Elis de l'Iglesia té molts seguidors i aquesta pel·lícula no defrauda i té un públic molt ampli. Bueno, i si et voleu passar una bona estona o no, aneu-la a veure.
Jo en tinc moltes ganes, la veritat, de veure-la, perquè sobretot és això, veure les màscares amb el tràiler ja et deixa...
Sí.
I la intriga a Venècia, la veritat és que aquesta la haig de veure.
És que si Venècia, aquells carrerons, aquelles foscos, aquells passadissos, la Venècia subterrània, que evidentment no està a l'abast de quan hi vas com a turista, clar, i te la descobreixen aquí, ostres, i déu-n'hi-do el terror que hi ha, sí.
Molt bé.
Contempla.
¡Está aquí! ¡Madre! ¡Padre, está aquí!
El rey, mi señora. ¿El rey?
Tu destino está escrito y no puedes escapar a él. ¿Cuánto te he echado de menos, hijo mío? Un día este reino será tuyo.
Gracias, padre. Mi rey.
Bé, estem sentint el tràiler, si més no, és l'inici de la pel·lícula, de L'home del nord. Està fet en castellà, no sé, la versió que veiem és en castellà, L'home del nord, pel·lícula d'aquest any, 2022, del Robert Eggers, pel·lícula americana, 136 minuts, amb guió del mateix Eggers i de John Sigurdsson. En el repartiment hi trobem cares molt conegudes, a part del protagonista, que jo no el tenia identificat, l'Alexander Skarsgård, i a la Nicole Kidman, l'Anya Taylor-Joy, que és, si la recordeu, la protagonista de la sèrie Gambito de Dama, el Claes Bang, l'Ethan Hawke i el William Dafoe, entre altres. De què va la pel·lícula? Doncs a Islàndia, a l'illa d'Islàndia, a més Islàndia està molt ben fotografiada també, increïble, en ple segle XX, un príncep viking nòrdic busca venjar la mort del seu pare, que és això que hem sentit al principi, el seu pare, que és el rei, el maten, i durant tota la pel·lícula està intentant arribar per trobar aquesta i venjar la mort del seu pare, costi el que costi, de fet, li costa molt. Hi ha grans dosis de violència, hi ha molta sang, hi ha lluita, traïcions, amb una llegenda escandinava que va inspirar el que després seria el Hamlet del William Shakespeare. En aquest cas, aquí sí que és una pel·lícula molt violenta, no és recomanable a menors perquè té una violència explícita bestial, es veuen els caps i els fetges d'una forma increïble, però la pel·lícula té un potencial i té una garra impressionant. L'Home del Nord no només confirma el talent visual i la personalitat del seu director, sinó també la seva capacitat per realitzar un cinema autoral alhora que també és comercial. La pel·lícula té un to de cinema indie, cinema d'autor, però alhora també, evidentment, té totes les dosis perquè la pel·lícula sigui comercial, i ho és de totes, i és que ha buscat un planter també d'actors que li serveixen i li fan joc.
Repartiment.
De fet, no fa gaires concessions més de les que podia fer a La Bruixa o El Far. El Far l'he vist, i El Far també és una pel·lícula dura, en blanc i negre, però interessant. L'Home del Nord és una producció que fa viatjar l'espectador a un altre món i a una altra època en un espectacle immersiu i hipnòtic que et porta a un escenari de sons, música, imatges inusuals, poderoses i de catàrtica violència, perquè la violència, tot i que evidentment la pateixes, però et sents satisfet perquè aquella violència estan fetes per aconseguir allò que ell vol, i tu evidentment et poses del costat del protagonista perquè vols que vengi la mort del seu pare, perquè evidentment qui l'ha matat és la maldat personificada. Llavors, aquesta violència és catàrtica. I a més, no només aquesta violència, tot aquest to immersiu hipnòtic, està travessat per una utilització brillant de la mística, la màgia i el fantàstic. Hi ha molts elements fantàstics de màgia, de poders, que estan molt presents i que fan referència en aquesta llegenda. De fet, la banda sonora original de Robin Carolan i Sebastian Gisburg és increïble. Edgars, el director, compon escenes sublims com l'atac al poblat per part dels berserkers amb un super pla seqüència llarguíssim, així com el clímax final en plena erupció volcànica, on s'està donant a terme aquesta venjança. Tens una erupció d'un volcà, evidentment allò està creat amb efectes digitals, però realment t'arriba damunt teu, i a més estan lluitant damunt d'aquesta lava que està emergint del volcà. O també la cabana cremant, que està plena de vilatans, on els han tancat, vilatans que no veus, però que estàs sentint com s'estan cremant. Llavors posa els pèls de punta, això.
Mare meva.
Sí, la pel·lícula realment esgarrifa. I què direm del protagonista, aquest Conan, és una mena de Conan viking, jugant amb el mirall shakespearià de Hamlet. De fet, es diu Hamlet, és a dir, de fet, la llegenda, Shakespeare es va inspirar en aquesta llegenda. L'Home del Nord és un espectacle visual que ens retorna la capacitat de fascinació en veure cinema a la sala de cinema. I a més, si ho fas, com ho vaig veure jo, amb una sala equipada amb Dolby Atmos, perquè el so és bestial, sents les espases, sents tots els mínims sorolls d'una forma increïble. I què direm del repartiment, que una mica ja l'he anunciat, no només el protagonista, sinó també la Nicole Kidman, la reina Gudrun, que jo no l'havia vist tan bé des de fa temps, tot i que la Nicole Kidman, que és guapíssima, ara ja no està tan guapa perquè s'ha fet coses a la cara que no li acaben de sentar, penso que massa bé. Però aquí està genial, és a dir, fent de reina que d'entrada te la poses al teu costat perquè ha patit la mort del seu home, però després dius, hòstia, aquesta reina, què hi ha darrere d'ella, no? I això no ho vull desvetllar. I després també una encertadíssima Anya Taylor-Joy, aquesta Gambit de Dama,
aquesta actriu,
que fa d'Olga, i a més té uns poders també que utilitza per ella i per enamorar el protagonista, i un Claes Bang, que és el malvat, el Feng, que per mi guanya la partida amb un personatge aterridor i complex, és a dir, el protagonista està bé, però el dolent, el Feng, està increïble. L'Home del Nord és la visió del passat mític i èpic que jo no veia així des d'una altra pel·lícula molt semblant que vaig veure, que es deia Valhalla Rising, on màgia i horror, èpica i misticisme es barregen en una història que no sembla d'aquest món. Us la recomano molt de les quatre propostes que avui us porto. Si teniu ganes de veure una pel·lícula amb efectes especials que us atrapa, aneu preparats, perquè hi ha molta violència i moltes vegades aquesta violència, segons qui, li costa, no? Però doncs és molt interessant. Està també a tots els cines i en molts cinemes la trobareu, L'home del nord.
A mi amb aquesta pel·lícula em passa una cosa, que és que he vist fa relativament poc, la sèrie Vikings de Netflix, que molt bé, però potser podien tallar-la abans.
Ja.
Clar, llavors ja vas veient la sèrie, ja, al final la veus perquè ja has començat a veure-la, no? Comences a passar temporades i al final ja dius, uf, se m'està fent una mica pesat.
Yeah. Aquí...
I clar, també, no? Viking,
sí, el
nord,
que passa és que aquí els vikings només estan al principi, és a dir, no hi ha una batalla entre vikings i batalles i guerra, és només els entrebancs que ell té pel camí per arribar a aquest objectiu i passar per molts, i el viking no està present, està ell com a bèstia, com a element que s'ha forjat i s'ha fet amb un cos a més a més increïble, amb uns bíceps bestials, per arribar a aconseguir tot això que vol aconseguir. Però vull dir, no és una pel·lícula de vikings només, està només al principi, evidentment, està ubicat al segle X, allà a Islàndia, Islàndia està increïble, a més està sobresaturada, és a dir, a l'hora de l'edició d'imatge i de so, i de, li han posat, l'han pintat molt bé, i Islàndia, jo que la conec, hòstia, quedé esmerbellat, és una pel·lícula molt recomanable en molts sentits. Repeteixo, és violenta,
Jo només amb el repartiment ja la tenia fitxada, ja aquesta,
sí,
perquè...
El Willem Dafoe té un paperet, però és que a mi, tio, m'encanta. I l'Ethan Hawke, que és el rei, i el nen, al principi, quan li maten el pare i tal, que ho estàs veient, tot plegat, hòstia, té una harmonia entre ells i una direcció d'actors i actrius increïble. Doncs molt bé, això és el que us portava per avui.
Home, quatre molt bones propostes, Hem començat amb Escape Room, d'Héctor Claramunt, després Arthur Rambo, de Lauren Cantet, també Venecia Frenia, d'Àlex de la Iglesia, i aquest L'home del nord, de Robert Eggers, una miqueta de tot. Molt bé, no?
Sí.
Molt bones excuses per anar al cinema.
Per anar al cinema, efectivament. Sí, anem al cinema, que és un lloc ideal i on es pot gaudir realment de l'espectacle i de la màgia.
Molt bé, doncs, Antonio, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
I divendres que ve tornarem aquí a Decina.
Molt bé, fins la propera.